però que cada vegada van en augment i amb símptomes més diversificats.
I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, què tal, com esteu? Aquí comença el Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local que durant els propers 25 minuts dediquem, com sempre, a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Arribem ja al programa número 425 i el conformen tres temes que presentem tot seguit en el nostre sumari. Perot Roca Guinarda va ser un dels grans bandolers europeus entre les acaballes del segle XVI i inicis del segle XVII. Va néixer a Oristà, al Lluçanès, i al poble veí, a Olost, hi ha un centre d'interpretació que en parla. El visitarem acompanyats de la seva responsable, l'Anna Mas. Del Lluçanès saltarem cap a una altra subcomarca natural que es troba una mica més al nord, l'Alta Garrotxa. El Xavi Tió ens porta fins a aquestes contrades per proposar-nos una caminada molt senzilla per la fascinant vall d'Urmuller, un solitari recòndit i plàcid racó. I el Daniel Amigó ens acaba d'explicar la seva estada a Polònia per fer la ruta dels nius d'àliga, el sistema de castells i de fortaleses situats al sud-oest del país. En l'anterior entrega dels quaderns del viatger ens en va descriure dos. Avui parlarem de tres fortaleses més. Doncs ens hi posem de ple. Us fan gràcia aquests continguts que us hem preparat per al dia d'avui? Ens voleu acompanyar? Doncs va, que marxem. El bandolerisme va ser un fenomen molt destacat a Catalunya des de finals de l'edat mitjana i en el transcurs de l'edat moderna. Va ser especialment rellevant entre els anys 1540 i 1640 com a forma de mostrar les lluites entre bàndols i contra el poder, que tant abarcava sectors nobles com del poble pla. Exponents del bandolerisme en van ser el Pere Altarriba, en Jaume el Barbut, Llorenç Coll, Joan Baptista Pujol, àlies Panxa Blanca, el conegudíssim Joan Sala Serra Llonga o el nostre protagonista d'avui, Perot Roca Guinarda. Anem cap al Lluçanès, comarca natural d'en Perot Roca Guinarda. Hi va néixer el 1582, a Oristà, però avui ens traslladarem a la veïna Olost, perquè és aquí on hi ha l'espai Perot Roca Guinarda, un centre d'interpretació d'aquest personatge i del fenomen del bandolerisme que va obrir les portes l'any 2013 al carrer de les Escoles número 2 d'Olost. L'espai reivindica la importància del personatge, que és considerat com un dels bandolers més importants a l'Europa del segle XVI i XVII. L'Anna Mas és la tècnica de promoció local de l'Ajuntament d'Olost i gestora i guia de l'espai Perot Roca Guinarda. Ella mateixa ens n'obre les portes.
Just a la recepció hi ha un plafó com d'introducció del bandolerisme. La sala principal és on es fa una visita, on una persona explica mitjançant diferents elements visuals qui va ser i què va fer el Perot Roca Guinarda, i tot seguit es projecten dos audiovisuals. Un sobre els fets protagonitzats pel Perot, que està en format de còmic, i l'altre que és en cinema mut i que recrea dos capítols del Quixot de Cervantes, ja que Roca Guinarda és un dels únics personatges reals que apareix en el Quixot.
Miguel de Cervantes el fa aparèixer en concret a la segona part del Quixot de l'any 1615, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El text diu així: No estéis tan triste, buen hombre, porque no habéis caído en las manos de algún cruel Osiris, sino en las de Roque Guinard, que tienen más de compasivas que de rigurosas. No es mi tristeza, respondió Don Quijote, haber caído en tu poder, oh valeroso Roque, cuya fama no ha límites en la tierra que la encierren. Quijote al marge, el centre fa difusió del bandolerisme a Catalunya. L'Anna Mas ens fa 5 cèntims de la gènesi d'aquest fenomen.
D'alguna manera els bandolers sorgien quan les coses no acabaven d'anar prou bé, no? Probablement hi havia moltes diferències socials, pobresa, injustícies, i és aquí on cabien, d'alguna manera, on naixien les quadrilles de bandolers. No només aquí a Catalunya, sinó també en d'altres territoris és conegut que hi havia aquestes figures, no? I d'alguna manera, doncs, eren persones sense massa escrúpols, violents, però en el cas del Roca Guinarda, per exemple, doncs, també era culta, sabia escriure, sabia llegir i era molt estratega, no? Sí que és cert que en una mateixa quadrilla hi havia perfils de bandolers molt diferents, no? Des dels que tenien una formació molt bàsica o mataven per matar, fins als que realment només ho feien si era realment necessari, no?
Hi havia dos grans bàndols, els nyerros i els cadells. Una divisió que sorgeix al segle XIII arran de les lluites entre dues cases nobles. Els cadell d'Arsègal, a les Terres Veridanes, al límit entre l'Alt Urgell i l'actual Cerdanya, i els banyuls, del poble de Nier, al Conflent, a la Catalunya Nord. D'aquí el nom de nyerros.
I ser nyerro o ser cadell en funció de la família on es naixia. Per tant, això va arrelar molt fort al territori i van estar molts anys enfrontats entre ells fins que, passat molt, molt, molt de temps, doncs es van adonar que estaven perdent els esforços i el temps lluitant catalans contra catalans quan l'enemic realment era un tercer, no?
Perot va ser el cinquè de 7 fills d'una família pagesa benestant del mas de Roca Guinarda d'Oristà. De ben jove va marxar a Vic a guanyar-se la vida i va entrar al servei de Carles de Viladamany, cap dels nyerros. Amb tan sols 25 anys ja tenia un ordre de captura per part del virrei. El van perseguir sense èxit durant molts anys, però no el van trobar del seu amagatall de les muntanyes. Sembla que era protegit i apreciat. Anna Mas.
Va protagonitzar fets bastant espectaculars. Va tenir fins a 400 seguidors presencials, no d'aquests d'ara, de les xarxes socials, sinó reals. I, per tant, d'alguna manera es va convertir com en un heroi de la terra, no? El que feia era protegir els interessos dels nobles i de les persones del bàndol nyerro. I era considerat un bandoler molt just, perquè sí que certament atracava carrosses de persones adinerades, però en canvi era molt just i es portava de forma molt honesta amb les persones més humils, gent de masies, gent d'hostals.
A l'espai també es parla de la Mercè de Pecanins, la que va ser la seva amant o parella, i també de fets i llegendes que se'ls hi atribueixen. Molts atractius per atraure un públic familiar, de gent adulta i escolars, però calia també portar fins a l'espai a la gent més jove. I pensant en ells, especialment, hi va néixer una nova atracció, un escape room dedicat a Perot Roca Guinarda.
Probablement el sector més de joves o una certa franja de gent adulta no acabava de venir. I per tant pensem que gràcies a l'escape precisament es pot arribar a traure tot aquest perfil. En què consisteix l'escape room? Doncs es tracta de tres sales on la gent té 80 minuts per poder resoldre diferents enigmes i proves i descobrir quina va ser la peça més preuada del bandoler. I a partir d'aquí, doncs, deixar anar la imaginació i a passar-ho bé.
I finalment hi ha una botiga amb merchandatge divers. Llibres dedicats al bandoler i al bandolerisme en general, bosses de roba, mocadors, titelles de dit i fins i tot rèpliques de gegants. I un cop visitat l'espai, no podem marxar d'Olost sense descobrir els altres encants de la vila. Per exemple, una activitat festiva, la Fira d'en Roca Guinarda, que, si tot va bé, se celebrarà enguany el proper 6 de novembre, i on hi prenen part més d'un centenar d'olostencs. Del poble també destaca el seu comerç i la seva gastronomia, i uns quants punts d'interès que tot seguit ens enumera l'Anna Mas.
L'ermita de Sant Adjutori, que és un petit turonet des del qual es pot veure la muntanya de Montserrat en dies clars. També hi ha el castell d'Olost i, en general, el que és el nucli antic amb l'església caracteritzada per tenir dos campanars bessons.
I que li han proporcionat l'anomenada de la Catedral del Lluçanès, un sobrenom atribuït al bisbe Josep Torres i Bages. L'espai Perot Roca Guinarda esdevé també un punt d'informació turística del poble i de tot el Lluçanès i els 13 municipis que actualment el conformen. Per visitar-lo i participar en aquest escape room dedicat al bandoler, cal fer reserva prèvia. Informeu-vos en el web www.espairocaguinarda.cat. Us sentireu bandolers per un dia.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
M'agrada perquè aquesta secció, la de senderisme del Sendes, cada setmana ens proposa anar a un lloc del territori, del Principat, i estem redescobrint zones que feia temps que no trepitjàvem. Xavi, tio, com estàs?
Ah, Maria, Déu us guard.
Estàs d'acord, eh? Que hi havia zones que les teníem, no diré oblidades, però sí que feia temps que no les trepitjàvem. I em fa especial il·lusió el lloc on anem avui, perquè t'haig de confessar que és una de les meves, no sé si dir subcomarques o unitats naturals, preferides per fer senderisme. I crec que de molta gent també, eh?
Ja ho has dit bé, és ben bé això, una subcomarca. Avui anirem a passar una mica de fred, si la proposta que us fem la seguiu a l'hivern, o fresca, si més no, si la feu a l'estiu. Tornem cap a l'Alta Garrotxa, com deies, per anar a un racó singular dins d'una vall tancada i força desconeguda. És una vall secundària d'una altra que al seu torn tampoc és massa principal. Estem parlant de la Riera de Beget, que, passat el grau d'Escales, s'ajunta amb la Riera d'Oix, conformen la Riera d'Escales i va morir a la de Sant Aniol, tributària al seu torn del Llierca, que un cop passa per sota el monumental pont de Llierca, va morir al Fluvià Camí de Besalú. Doncs bé, la Riera de Beget, que recull les aigües del vessant sud del Comanegre, fronterer amb França, conforma, a la part final, la vall d'Urmuller, delimitada estrictament pel grau d'Escales. És un engorjat estret entre les marcades crestes del Gall a la serra de Bastracà i la cresta de Ferran. I a la capçalera d'aquesta estreta vall d'Urmuller, a tocar ben bé del límit amb el Ripollès, hi trobem Sant Miquel d'Urmuller i uns roures esplèndids, excepcionals, diria jo, els roures d'Urmuller, uns roures que alguns daten de 5 segles de vida, salvats de la tala perquè s'havien de dedicar a la construcció de vaixells de guerra per determinació del rei Ferran VI, que el 1748 va declarar boscos de la Marina Reial els boscos que es trobaven a menys de 25 leguas, 138 quilòmetres, de costes i rius navegables. I a través d'aquesta llei podien marcar i tallar els arbres que consideraven idonis per la construcció naval. Doncs bé, aquests roures sembla que van ser marcats i per això es van conservar de ser tallats per llenya, i també es coneixen a la comarca com a roures del rei. El que farem després és de tornada a aprofitar per anar a veure una altra ermita romànica, Santa Maria d'Escales, passant per l'antic camí ral del grau d'Escales, únic pas d'entrada a la vall abans que s'obrís una pista artificial tallada a la roca a l'altra marge de la riera.
Doncs bé, després d'aquesta completíssima introducció, anem a posar-nos i entrar en matèria pròpiament dit. Quin seria el punt de sortida?
Doncs anem a començar a caminar a Can Pei, als afores d'Oix, on arribem des de Castellfollit de la Roca. Arrenquem per pista baixant suau cap a nord per anar a traspassar diverses vegades la Riera d'Oix fins a arribar a l'antic pont trencat. Aquí seguim a l'esquerra d'un trencall de camins marcat amb uns rètols indicatius, i al poc ja comencem a intuir el grau d'Escales. Anem pel marge dret i a l'altra banda veiem les parets de pedra que aguanten el camí ral que farem de tornada, un centenar de metres damunt la riera. Passem pel pas excavat a la roca, anem girant cap a ponent i entrem a la vall d'Urmuller. Deixem a la dreta uns prats oberts amb un puntet sobre la riera i anem entrant a la part més bonica de l'excursió, tota una zona d'obaga, un bosc espès i humit amb una gran diversitat d'arbres, boixos, tilers, roures pènols, trèmols, hi trobem cirerers buscants, pomeres silvestres, oms, castanyers, verns, avellaners, etc. Traspassem la riera per una passera de pedres i desemboquem a Planses Illes. És un gran prat d'herbassar espès, de gramínies, hi trobem peus de llebre, hi trobem multitud de diferents plantatges, crisantems, malves, mil fulles i un munt d'espècies més. És un autèntic bé de Déu, segur, a la primavera, on al marge d'aquest prat hi trobem dos dels tres roures pènols que han sobreviscut, perquè el tercer el va tombar una ventada el 1996, ja en mal estat per una infecció de fongs. Són de dimensions notables, l'un té quasi 5 metres de perímetre i 25 metres d'alçada, i l'altre una mica més de 5 metres de perímetre i 30 metres d'alçada. Malauradament estan en un clar estat de regressió, i proper, dins d'una espessa boixeda, hi ha un altre exemplar de dimensions força dignes, és un bon candidat per arribar també a arbre monumental. D'aquí, el que fem és acostar-nos a la propera petita i senzilla ermita de Sant Miquel d'Ormoller, amb una espadanya de doble obertura, un exemple de romànic rural del segle XI. Després passem pel magnífic Mas del Ripoll i anem per entre alzines i algun prat, per la banda de Soleil, cap al camí empedrat que s'enfila una mica per superar el grau d'escales. És un camí amb una barana per protegir-nos de la caiguda vertical sobre la riera. Passat aquest grau, ens acostem a Santa Maria d'Escales, una mica més gran, també romànica i d'una sola nau, d'entre els segles X i XIII. Al costat hi ha les restes de la casa de l'ermità i alguna altra construcció. Té un porxo característic al davant i un bon campanar de torre a dues aigües. Un cop visitada, el que fem és en marxem per baixar cap a la Font d'Escales, propera. Anem a traspassar la riera d'Escales i per l'altre marge el camí ens du a passar per la Tuta d'Escales, és una cova d'uns 36 metres de profunditat, i d'aquí ja planejant anem a traspassar la riera d'Oix fins a retrobar per un corriolet de nou el pont trencat. D'aquí ja només ens queda retornar per la pista d'anada fins a Can Pei, on tenim el cotxe.
Una raconada meravellosa. Anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs encara no 12 quilòmetres.
Desnivell.
300 metres de desnivell positiu.
Temps.
Unes 4 horetes efectives. Tot el dia amb les parades i visites. L'estona que ens hi podem contemplar tot el que vulguem.
I dinar sota el roure, evidentment,
Bé.
Grau de dificultat.
Jo no hi posaria més que un 1,5 sobre 5.
Inapreciable, per tant.
Sí, és molt
referències.
Tenim un munt de propostes d'aquest itinerari a Wikiloc, però és bastant evident i força indicat.
Molt bé, doncs avui hem anat fins a la vall d'Ormoller, o Ormoller, a l'Alta Garrotxa, una raconada fantàstica. Hi ha qui agrada sobretot més el verd, de la Garrotxa, n'hi ha altres que ens agrada allò de la terra aspra de mala petja, que en diem Garrotxa, d'aquí ve el terme. Doncs n'hi ha que preferim també aquest punt feréstec i salvatge que té l'Alta Garrotxa, que realment encisa a molta gent. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes. Hola, em dic Dani Amigó i sóc l'autor del blog viatgespedraforca.cat. Avui us parlaré de la ruta dels nius de l'Iga, situada a Polònia.
Doncs Olsztyn i Bobolice són els dos primers castells dels quals el Daniel Amigó ens va parlar en la ruta dels nius d'Àliga en l'últim programa. De fet, en vam parlar. I ara el que toca és esmentar les altres construccions destacades que va poder visitar, fins a 6 en total. Es tracta de Birov, un jaciment, també de Mirov, Ogrodzienich i Pryszkova. Esperem haver-los pronunciat correctament perquè el polonès fàcil no ens resulta. En qualsevol dels casos, avui els quaderns del viatger, segon i darrer capítol que ens serveix per recórrer aquests castells que evidentment són un dels grans atractius turístics de Polònia.
A prop del castell de Bobolice hi ha Birov, un interessant jaciment arqueològic fortificat de la protohistòria. Nosaltres, malauradament, no el vam poder visitar, però per la documentació que vaig llegir és recomanable. El castell de Mirov va ser el tercer castell que vam visitar de la ruta dels nius d'Àguila. És molt a prop del castell de Bobolice, a menys de 2 quilòmetres per carretera. Nosaltres vam decidir anar-hi a peu d'un castell a l'altre, perquè, a més, ens va permetre gaudir dels paisatges del Jura polonès. En aquesta zona sí que ja es pot apreciar bé el Jura polonès, amb les seves espectaculars roques calcàries, zones càrstiques i boscos. La veritat és que és un passeig molt agradable d'un castell a l'altre. I entrenar i tornar és una hora, com a molt, rima molt tranquil i molt planet. A més, el passeig és l'excusa ideal per descansar del cotxe. Quan el castell en si, la veritat és que no és tan espectacular com el de Boboliche i està en runes. I, a més, estava en fase de restauració, de manera que no vam poder visitar per dins. És un castell, això sí que és bonic, veient de fora, perquè també està dalt d'un promontori rocallós. Ogrodzienich va ser el quart castell de la ruta dels nius d'àliga que vam visitar. En la meva opinió, és el més espectacular de tots els castells que vam visitar de la ruta dels nius d'àliga. Més espectacular i també s'ha de dir el més turístic i el que vam trobar amb més gent. Com la resta dels castells dels nius d'àliga, el castell de Grodzieniec va ser construït als segles XIV i XV per la família Blodek-Sulimchik. És un castell amb un estat de conservació, jo diria que irregular, perquè en algunes zones està força ben conservat i en canvi en altres està força malmès. Això en bona part és resultat de l'assalt i posterior incendi per part de l'exèrcit suec l'any 1702. És un castell que es pot visitar per dins. Us ho recomano perquè passareu per 14 espais diferents, entre patis, escales, galeries, masmorres, torres i camins de ronda. El castell destaca especialment perquè aquest sí que... Jo diria que aquest sí que és realment un niu d'àliga, perquè s'aprofita molt bé de l'orografia rocallosa del terreny, de manera que, en algunes parts dels murs, aprofita la roca com a defensa natural i es converteix en un castell gairebé inexpugnable. Aquest castell, al igual que el de Boboliche, també té una llegenda. I de fantasmes, també. Es tracta de l'espectre d'un gos negre, que és la suposada reencarnació de l'ànima de Stanislav Barsichi, el malvat senyor propietari del castell durant el segle XVII. El castell de Pliskova-Skala va ser el cinquè castell que vam visitar de la ruta dels nius d'Àliga. És un castell situat a una mica més de 40 quilòmetres del castell de Grodzieniec. És un castell completament diferent als quatre anteriors que vam visitar, perquè, malgrat ser construït també al segle XIV, en temps del rei Casimir el Gran, el seu aspecte no és pas el d'un castell medieval, sinó més el d'un palau renaixentista, que és resultat dels treballs de reconstrucció realitzats al segle XVIII. El castell de Pliskova-Skala actualment és un museu que exposa peces d'art des de l'edat mitjana fins als anys 30 del segle XX. Malauradament no hi vam poder entrar perquè ja vam arribar tard i havien tancat, de manera que ens vam haver de conformar amb visitar-lo des de fora. Cal dir que els entorns del castell també són molt bonics, ja que és a les portes d'entrada del Parc Nacional d'Oshkosh. Thank you.
temps, recte final, hem de marxar, però abans, com sempre, us recordem que tenim un podcast on podeu recuperar aquest programa i també tots els anteriors de manera molt fàcil. Simplement heu d'entrar al web de la xarxa, a lacarta.cat/sendes-radio. Rebeu una cordial salutació i agraïment de tot l'equip que fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so, el Xavi Tió des de la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos en un nou Sendes. Salut i fins al proper programa. Adéu-siau i molt bona ruta.